El Mirall, Copi Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Es fa a Valls, des d'avui i fins diumenge, el 8è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya, amb el lema Els reptes de les confraries en el segle XXI. Organitza com a anfitriona aquesta gran trobada l'agrupació de confraries i germandats de la Setmana Santa de la capital de l'Alt Camp. Hi haurà aquesta tarda a les 7 una acollida i després a les 8 un acte institucional amb la inauguració i els parlaments de les autoritats, amb una primera ponència a càrrec ni més ni menys que del vicepresident català Oriol Junqueras. Després hi haurà el sopar i demà i demà passat diferents sessions en què es parlarà de la fe del poble, amb molta participació de laics, religiosos i religioses i persones vinculades a aquests col·lectius que promouen la fe del poble. Per exemple, demà, la dominica Lucía Caram i també Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, diran la seva sobre un tema que ens interessa molt, que és defensa de la nostra cultura i presència de la religiositat popular al carrer. Una catequesi oberta a tothom des de la llibertat de cadascú. Avui parlarem de la delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona, perquè segurament recordareu que una conferència programada per a diumenge passat i que es va fer amb Filip Ariño, que es declara homosexual i que opta per viure en castedat, va tenir un gran ressò mediàtic, sobretot arran de l'oposició de diferents col·lectius defensors dels gais i les lesbianes, que fins i tot havien demanat que se suspengués la conferència perquè entenien que anava contra la llei catalana de protecció d'aquestes persones. No es va suspendre la conferència i va haver-hi fins i tot una declaració i una carta de l'Arquebisbat de Barcelona conciliadora, defensant la llibertat d'expressió i també la possibilitat que un home com Filip Ariño parli lliurement sobre la seva opció personal, cristiana i sexual. En parlarem amb el delegat de Pastoral de Joventut de Barcelona, Bruno Vérchez, un dels principals organitzadors d'aquesta xerrada emmarcada en les trobades mensuals del Cafè Iucat que organitza aquesta delegació de Pastoral de Joves. I també parlarem de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que acaba de celebrar el dia de la seva patrona i també la Jornada Mundial del Malalt, alhora que es prepara per nous reptes amb una nova presidenta, Marta Ventura, que ens acompanyarà també a la taula de testimonis. Això i més fins una mica abans a les dues, amb la música d'inspiració cristiana i el resum de notícies, avui amb el Sergio López a les vies de sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Nostra taula. Primer saludem Bruno Vérchez, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i delegat diocesà de Pastoral de Joventut. Mossèn Bruno, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè com està?
Bé, 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 sí, sí.
Després de tot un...
un tsunami.
Exacte, un tsunami mediàtic, podem dir-ho, oi? Amb aquesta conferència titllada de polèmica, de provocadora, de contrària a la llei... Bé, vostè què hi té a dir? Per començar, li dono carta blanca.
Bueno, ha estat una experiència sorprenent, interessant, no buscada, però bueno, que ens l'hem trobat, no? Jo crec que ha obert una caixa de trons, però també ha obert molts temes de debat, no? De poder parlar d'una qüestió que a vegades no ens és fàcil. També, nosaltres sempre vam dir, a l'Església no és fàcil parlar d'aquest tema, no en parlem sovint, i volíem parlar-ne, no? I, bueno, doncs, mira, Felip Ariño pot ser una persona que ens podia ajudar a reflexionar, no? Mai vam pensar ni somiar que hi haurien no sé quantes càmeres, que tot aquest ressò, bueno, no era la nostra idea. També el que sempre estem veient aquests dies, no? Que potser qui menys interès tenia en que es parlés ha sigut al final qui ha fet que més se'n parlés, no? Uh-huh. Aquestes paradoxes de la vida.
Sí, passa moltes vegades quan hi ha ressò mediàtic davant d'una iniciativa, sigui quina sigui. Qualsevol cas, si ho posem en el seu context, Filip Ariño és un francès que es declara homosexual i que en un moment de la seva vida opta per seguir, ni més ni menys, ho diu ell, el catecisme de l'Església Catòlica. És a dir, enfatitza que l'Església no està contra la homosexualitat, però sí que considera desordenada la pràctica homosexual i, per tant, ell opta lliurement en una societat plural per la castedat, no? Per viure en castedat.
Que nosaltres, quan l'havíem portat, tampoc la idea era anem a fer promoció de... Anem a parlar d'un tema que és complex, no? I és veritat que Felip Ariño no només és que és un testimoni, sinó que és algú que ha fet, és un pensador, i ha pensat aquesta realitat que jo no he sentit molta gent que ho hagi fet, no? Amb aquestes claus més filosòfiques, d'avançament, clar, ell diu, jo m'he vist 700 obres de teatre homosexuals, no? I, per tant, clar, coneix molt els codis, els simbolismes, la... Bueno, aquest univers, no?, que... Pues si no hi estàs ficat, no el coneixes, no? Llavors, nosaltres, a mi era interessant, home, anem a conèixer-lo, no? A veure què diu, perquè jo quan el vaig escoltar, és veritat que a mi em va obrir moltes llums, no?, d'un tema que per mi era molt desconegut, no? I em dic, mira, anem a escoltar aquesta persona que segur que alguna cosa nova ens diu, no?
Uh-huh. Ell va explicar la seva vida diumenge passat en aquestes xerrades del Cafè Iucat organitzades per la Delegació de Joventut de Barcelona i, bé, no tota la seva vida, evidentment, en una estona no es pot explicar tota la vida, però sí que donava els seus arguments des d'un punt de vista de pensament, eclesial i també d'opció personal dintre d'una vida en què ha patit molt i també recordava, no?, els patiments que poden tenir molt aquestes persones.
Sí. Jo aquests dies... ara valorant, no?, una mica amb la distància, s'ha passat una cosa curiosa, no?, que l'han acusat d'homofòbia, no?, però és que jo crec que és totalment fals. O sigui, el que ha despertat el Felip Ariño en tots els que l'hem conegut, hem parlat amb ell i tal, no és homofòbia, al revés, és més comprensió cap a aquesta realitat homosexual. Jo ara, o sigui, gràcies a ell, conec molt més i veig també, bueno, pues, aquest món, que no és fàcil, no?, que hi ha patiments, però també hi ha coses bones, vull dir, és un món, no?
I tant.
I llavors, a mi m'ha ajudat conèixer-lo, diríem, fins i tot, estima més aquest... Bueno, pues a aquest col·lectiu, no?, perquè moltes vegades ho veies de lluny, no? Fins i tot diria que més fins i tot que els que es manifestaven, no?, que dius, home, no sé, no, jo no crec que sigui aquesta l'actitud, no?
Comentem breument tot el que ha estat la reacció i la polèmica. Els col·lectius, concretament LGTBI, de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, es queixen i denuncien que aquesta conferència va contra la llei catalana que els protegeix, una llei aprovada fa pocs mesos al Parlament de Catalunya, i també que podia anar contra els homosexuals i que seria una conferència homofòbica. L'arquebisbat es defensa, però fins i tot per la seva banda, el Parlament de Catalunya aprova com una moció, no?, també demanant o anunciant que vigilarà que es compleixi la llei. Tot això és en un soroll mediàtic important. Sí. Com viu vostè com a arquebisbat aquesta situació?
Clar, jo, i una part de raó, dic, home, no, si la xerrada que és homofòbica, o sigui, jo crec que no l'haurien de fer, no? Si hagués d'insultar un col·lectiu, això... Jo crec, o sigui, per això també entenc que el col·lectiu gay es digui per què porteu aquesta persona, una mica, ostres...
Que com a mínim reaccioni, això s'entén.
Jo ho entenc, i és normal dir, bueno, perquè és veritat, hi ha molt patiment, i bueno, pues això, els diuen, no, hem lluitat per una sèrie de coses, i ara aquest home, això ho puc entendre. Però també diria, bueno, també escolteu-lo, no, vull dir, és una opció més. Ell també...
Clar, una cosa és això i una altra és demanar silenciar-lo, com
clar,
es va fer, també.
Jo crec que això és el que no... Dic, home, és un homosexual, vull dir, esteu demanant silenciar un homosexual. Al final també és una mica surrealista, no?, demanar que els homosexuals no volen que un homosexual parli, no? Dic, bueno, deixeu-lo parlar i digueu si que no estic d'acord. Molt bé, ja està, no? També és veritat que el tema aquest del... Que al final hi havia allà, doncs, algú, no?, de la Generalitat que estava veient si allò era homofòbic o no.
També... Es va comprovar que hi havia una persona a les xerrades?
Sembla que sí i tal. Jo sí que crec que això s'ha d'anar potser amb cuidado, no? Perquè, clar, això també dificulta el debat, no? Clar, no, tu no pots parlar lliurement quan tens algú que t'està dient cuidado amb el que dius, no? Això és així, vull dir, un debat, hi ha un punt de certa llibertat i d'escoltar idees que potser no t'estàs d'acord i que et molesten, perquè no estàs d'acord, però què és el debat? Això és la gràcia, si no ja no és un debat. Llavors, sí que dic... Entenc que hi hagi, s'ha d'anar així amb cuidado perquè això no, o sigui, l'homofòbia existeix i no hi ha de ser. Però també cuidar potser d'aquesta cosa de que no es pugui ni parlar...
Clar, perquè no tot és homofòbia, això està clar. L'opció de l'Església amb l'homosexualitat no és homofòbia, necessàriament. Es poden dir les coses bé o
no,
malament.
Però... És una proposta de dir, bueno, i tu pots dir, no estic gens d'acord. Ah, molt bé, ja està. Uh-huh. I el Felip Ariño pot dir, no estic gens d'acord. Bueno, ell explica la seva vida, l'ha analitzat la seva realitat i la comparteix. Uh-huh. Allà, en el debat, hi havia gent que no estava d'acord, gens d'acord amb ell, però tothom va dir que li va agradar escoltar-lo, I no va sortir la gent convençuda de... No era, tampoc la idea no era convèncer ningú, era parlem i escoltem. I això és el que va passar.
Recordem que només va haver-hi un petit moment de tensió quan alguns dels que protestaven a fora, que no eren molts, també s'ha de dir, amb tots els respectes, va entrar i van intentar, doncs, van desplegar una pancarta, però vaja, no va passar més, no, això?
No, era bastant previsible.
Previsible que passés alguna cosa.
De fet, va ser una mica curiós perquè va ser, bueno, no, ja està, vale, va, seguim ara, no? Seguim la xerrada i, clar, perquè els joves també volien escoltar-lo, és com dir, no, vull dir, va, calleu, deixeu de fer soroll, vull dir, apagueu la televisió que volem escoltar aquest senyor i després ja opinarem nosaltres si estem d'acord.
Esclar, i tant, i tant. Bé, fins i tot és una miqueta crític, si em permet dir-ho així, amb el papa i la seva, el seu discurs, doncs, molt obert, no?, amb els homosexuals,
crec,
algun moment. Almenys s'ha interpretat així.
Sí, jo, a Felip li passa una cosa, jo aquests dies escoltant-lo, ell és un filòsof i a vegades costa d'entendre'l. A mi a vegades m'ho costa d'entendre, dic, què vols dir? Fa unes piruetes a vegades, perquè és un home més de pensar i també té les seves... Bueno, ell és com és. Llavors, a vegades, costa... hi ha molts matisos en el seu discurs, molts, no?, que fa que moltes vegades, si els vols reduir a titulars, fàcilment li dius coses, ui, diu això, però que després ho matitza i no. I ell el que diu, vegem això del papa, més aviat és, diu, ell diu, home, jo crec que l'Església hauria de fer una aposta una mica més forta, no? Clar, perquè és veritat que tu llegis el catecisme i el que diu, això és superdepriment, tio, m'esteu dient aquí, no? Agafa la teva creu i... Diu, home, si m'esteu proposant el camí de la castedat, home, jo crec que és un camí... ha de ser positiu, joiós i alegre, fins i tot una cosa... Ostres, de propositiva.
Igual que el viuen vostès, els sacerdots o els religiosos, no? Un camí viscut en positiu, amb una renúncia, però
clar,
en positiu.
Clar, si proposa això, dic, llavors ell sí que demana, diu, jo crec que l'Església, si feu aquesta proposta, l'heu d'anar més enllà.
Bé, en qualsevol cas, sí, sí, podríem seguir parlant, disculpi, perquè el temps és implacable. Recordem que es va fer la conferència, es va fer la xerrada amb tota normalitat. He tingut ocasió de llegir reflexions, fins i tot de persones manifestament contràries als plantejaments de l'Església, que han vist positivament aquesta conferència i fins i tot han criticat que es demanés de suspendre, amb la qual cosa. Això ja és molt significatiu, l'arquebisbat, a part de pronunciar-se i de no suspendre la xerrada, la sessió, també va enviar una carta, ens consta, al Parlament de Catalunya, molt respectuosa, molt cordial. Tot això de les bones maneres i del fair play sempre ajuda, no?, també a resoldre bé les coses quan hi ha polèmiques.
Sí, perquè de fos tampoc ningú vol problema, ningú vol tampoc ofendre ningú, no? Jo també tinc amics, però són gais i que no veuen les coses com Felip i, bueno, tampoc no els estic... Jo, la meva, la nostra idea no era dir-los mireu de fer... Mireu,
clar,
Felip,
no és obligar ningú a fer això.
No, dic, mira, hi ha el Felip i sé que hi ha altres persones, bueno, jo crec que el debat segueix obert i bueno, és un repte també que tenim l'Església de poder-ne parlar i poder-ne pensar.
Avui ens acompanya Bruno Berger, delegat de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Volem repassar també altres temes importants. Abans saludem Marta Ventura, que és la nova presidenta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Bona tarda, benvinguda.
Bon dia. Moltes gràcies. I a més, saludar-vos i també saludar el Bruno perquè...
Es coneixen, veig.
Sí, ell és hospitalari també de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i en els peregrinatges també ens acompanya, amb la qual molta il·lusió de trobar-me-la aquí.
I ens consta que molt joves, que potser altres activitats no es fan un espai a l'agenda. Els pelegrinatges a Lourdes moltes vegades sí,
Bueno, precisament aquest és un dels punts forts i dels que m'agradaria parlar perquè estem intentant motivar molts joves a incorporar-se a venir a Lourdes i a canviar també el concepte que hi ha de tancament, que la gent pensa que Lourdes és una cosa i avui dia jo crec que és una altra, és un servei que cal promoure i potenciar i una experiència única i vital i jo crec que els joves més que mai l'han de viure.
Bé, Lourdes és aquest santuari situat al sud de França, als Pirineus del Nord, on fa més de 150 anys una nena, no és dogma de fe, però podem creure-ho molts cristians, va veure la Mare de Déu, va tenir unes revelacions, en el cas més humà, una experiència, no?, viscuda, una experiència de fe, d'interioritat, prodigiosa, com a mínim, no?, encara que no tothom cregui que és miraculosa. I a partir d'aleshores, doncs, tota una onada de pelegrins va a Lourdes regularment. Les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa dues vegades l'any, altres diòcesis catalanes un cop l'any, oi?
Sí. Bueno, jo només fer un apunt, perquè jo crec que és molt important. Nosaltres vam ser Catalunya una de les primeres hospitalitats que va néixer, perquè realment que quan van començar a haver-hi doncs, les aparicions a Lourdes, doncs hi va haver-hi una gent que era voluntària allà, que eren hospitalaris d'acollida, sí. Però faltaven hospitalaris d'acompanyament. Llavors, una de les primeres hospitalitats que el bisbe de Barcelona en aquell moment va crear va ser per tot Catalunya una hospitalitat que acompanyés la gent des de Catalunya. I som una de la més antiga d'Espanya i una de les més antigues del món com a hospitalitat que acompanyem. I efectivament, nosaltres acompanyem doncs, entre 200 i 300 persones, dues vegades l'any, que són persones malaltes o amb capacitats diferents. I el que fem és, bueno, doncs, per poder acompanyar-les, el que necessitem és molts voluntaris per ajudar totes aquestes persones i això ho dividim en diferents serveis, doncs, serveis de sala, serveis de menjador, serveis de mobilització, el servei religiós, el servei sanitari i, a part, doncs, ens acompanyen molts peregrins que en determinats moments també ens donen un cop de mà. I és bueno, una experiència molt, molt interessant perquè no només és anar a Lourdes en una parròquia, que jo crec que això és el capítol pendent, i és molt diferent anar amb un peregrinatge a Lourdes amb malalts que anar potser amb la parròquia, que és més individual. Allà el peregrinatge es converteix i és una vivència més aviat.
Sempre hi ha la possibilitat de la pregària, de la interioritat, d'encomanar-se a la Mare de Déu, fins i tot una persona anant sola, sense cap grup de malalts, pot tenir una bona experiència, però anar amb un grup de malalts sembla que fa tot més complet, oi? Segur que Bruno també pot dir la seva.
Bueno, jo bàsicament el que vull dir és que nosaltres allà és una experiència vital, una experiència única. Jo crec que tothom a la vida almenys l'hauria de viure. Perquè nosaltres no només anem allà per pregar la Mare de Déu i per un sentit espiritual que vulguem anar-hi, sinó anem a conviure i a compartir uns dies amb unes persones que tenen unes realitats totalment diferents de les nostres. Són unes realitats que potser doncs, en el teu dia a dia tu no vius i durant 5 dies molt intensament les vius, les comparteixes i tu te'n vas d'allà dient moltes vegades ostres, les coses que per mi potser a la vida són poc importants, com són d'importants per a altres persones i com, sobretot, surts dient bueno, de què em queixo moltes vegades. I aquelles persones que acompanyen se'n van també amb la il·lusió d'haver compartit també doncs, els seus problemes, les seves experiències, amb un grup de gent que ha estat compartint la seva vida i que al final, doncs, amb els anys, aquelles persones ja formen part de la teva vida i tu formes part de la seva.
Marta Ventura també ens acompanya avui perquè acabem de celebrar la Jornada Mundial del Malalt, Festa de la Mare de Déu de Lourdes, dissabte passat, i a més, uns dies abans de l'11 de febrer, la Junta, una part de la Junta, viatjava a Lourdes per fer com una experiència de preparació de cara al juny i al setembre, oi?
Sí, bueno, de fet, és el santuari el que convoca la reunió de directors de peregrinatges. Llavors ens trobem tots els directors de peregrinatges, que bàsicament hi ha unes 200 entitats...
D'arreu d'Europa?
D'arreu del món, d'arreu del món. Inclús hi ha filipins, hi ha de molts països irlandesos, també hi ha anglesos, o sigui, és molt sorprenent perquè hi ha inclús americans, i allà ens trobem bàsicament per... el que fa el santuari és organitzar els peregrinatges perquè com que hi anem, bàsicament, el santuari està obert pels peregrinatges de juny, perdó, del mes d'abril fins al mes de novembre, quan ens solapem diversos peregrinatges, que tots no anem al mateix lloc, sinó tots tinguem els nostres espais. Però bueno, el Bruno també pot explicar aquí coses perquè ell comparteix amb nosaltres els molts peregrinatges i participa molt activament.
Sí, sí, és una experiència molt bonica i és molt maco, a mi personalment fa anys bueno, que m'agrada anar, però també veure com els joves, és l'experiència que suposa pels joves, no? Perquè venen joves, clar, doncs, no sap molt bé on van i tal, però clar, aquest trobament entre el jove i el malalt és una cosa màgica, no? Perquè el jove clar, descobreix no? que darrere el malalt hi ha una història, no? I veus com els escolten, no? Si fossin mestres de vida, i els malalts, clar, doncs reben l'energia juvenil no? dels joves.
I tant.
També és maco que sigui en aquest espai, que no és, doncs, no és a la platja, no? sinó un ambient no? de pregària, això, no? de la Mare de Déu, de donar sentit una mica al patiment, no? un sentit doncs, és de la fe. No?
I a la muntanya, gairebé 2.000 metres d'alçada, on hi ha Lourdes...
Mira, no, això és el que et volíem comentar. Nosaltres vam iniciar fa anys doncs, una espècie de programa de voluntariat de voluntaris, de joves voluntaris escolars, i anem bàsicament a escoles confessionals, doncs, La Salle, Sant Ignasi, Teresiana, Sagrat Cor, i ja, bueno, quasi pràcticament avui dia ja ens venen ells demanant de venir, un grup de gent, portem entre 100-150 voluntaris escolars, que també, com el Bruno diu, molt bé, el primer dia venen amb una cara de sorpresa davant del desconeixement del que es trobaran i bastant impressionats pensant, Déu meu, que em trobaré, i l'últim dia se'n van plorant amb una il·lusió, amb una alegria, perquè a part de conviure l'experiència espiritual d'anar a un santuari, conviuen amb aquestes persones que, a més, s'encarinyen. I a vegades els hem de dir inclús, vigileu què prometeu, perquè després, per aquelles persones, és molt important el que vosaltres els hi prometeu, i vosaltres tornareu a una realitat que potser no ho tindreu tan present. Però aquells dies són, jo crec, màgics i el somriure amb què tornen és increïble.
Bé, l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes a les diferents diòcesis, a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, funciona conjuntament. És una entitat de l'Església, també amb impacte a la societat en general i amb la possibilitat de col·laborar-hi amb moltes persones malaltes ajudades per aquesta entitat. En el cas de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, és el carrer Consell de Cent.
224.
Molt a prop d'aquesta casa. Si algú vol contactar-hi o oferir el voluntariat, podem donar el telèfon o
sí,
algun
sí,
altre
sí,
contacte.
Sí, perquè, a més, penseu una cosa, que nosaltres per cada malalt necessitem, o com persona que acompanyem, necessitem entre 2 i 3 voluntaris. Llavors, a vegades hem de dir que no a més malalts perquè no tenim prous voluntaris,
clar,
i això és el que volem potenciar, que vinguin més voluntaris, a part del per sentit espiritual, per sentit de convivència amb aquestes persones.
El número de telèfon de l'Hospitalitat a Barcelona?
Mira, el 93-487-4009.
93-487-4009.
I estem oberts de 4:30 a 8 del vespre cada dia.
Que el qui vulgui conèixer l'Hospitalitat, vine i ho veuràs, no? Una bona manera d'oferir ajuda, de veure com va, com funciona i també d'anar als pelegrinatges a Lourdes, però també d'ajudar en el dia a dia, molt important això.
Fem moltes activitats durant el dia, fem moltes sortides durant l'any, tenim el Penedatge Montserrat, Germanor Hospitalari, el dinar de Nadal, després fem sortides amb joves, fem les hòspies escapades, que ens emportem gent del Cotolengo i d'altres llocs. Per tant, qui vulgui venir a col·laborar, a part dels pelegrinatges, estem tot l'any pràcticament actius fent 1.000 activitats.
Recordem que dissabte passat a la Catedral de Barcelona se celebrava la missa amb la processó de torxes, això és un ritual de fe
sí.
i de vivència molt, molt important, oi? Amb l'arcabisbe Joan Josep Omella, en aquest cas, sabem que en altres diòcesis també es fa, però com que ens queda molt poc temps, només per acabar, recordem que tindrem una creu molt important els propers dies, les properes setmanes a Catalunya, la creu de Lampedusa. En tot cas, tindrem ocasió de parlar-ne una altra vegada, però si li sembla, mossèn Bruno Vérchez, ambientar una mica el que és aquesta iniciativa, la creu formada en fusta d'embarcacions que han naufragat a Lampedusa i amb immigrants que volien arribar a Europa, en definitiva.
Si arribarà el 5 de març aquí a Barcelona, la Sagrada Família, farem una Eucaristia així, doncs, molt viva, no? Que volem que sigui com un punt d'inici de la Quaresma amb joves. Llavors, volíem aquesta creu, el arquebisbe la volia, no? Perquè és una creu, doncs, molt simbòlica, no? Que el lema és sent la creu, no? I aquesta creu, doncs, d'una manera porta tot el patiment de tots els refugiats i tota la gent que pateix en el món, no? Llavors, és una creu que t'obre el patiment dels altres, no? I és per això, és una creu, bueno, és molt estimada, no? I creiem que pot fer molt de bé, no? I és un element simbòlic, però que la vida està feta de símbols. Els símbols són molt importants, no? Donen sentit al que vivim. Llavors, el 5 de març, a la família, a les 6 de la tarda, tots els joves a Barcelona són convidats a aquesta Eucaristia, on hi haurà una adoració a la creu, i després, doncs, l'Eucaristia.
En tornarem a parlar molt ràpidament.
Sí, només cal per al proper peregrinatge a Lourdes, perquè ja s'ho vagi apuntant a l'agenda, del 29 de juny al 3 de juliol. A part del de setembre.
Sí, sí, que s'animi la gent del 29 de juny al 3 de juliol i, a més, això, com que és cada any, de vegades hi ha més onada de gent, de vegades no tant, intentem que sigui el més ple possible, oi?
Quan cada vegada vingui més gent i comparteixi aquesta experiència, millor.
Gràcies, Marta Ventura, presidenta de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, i també Bruno Vérchez, delegat de Pastoral de Joventut a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
I ja en la recta final del programa escoltem el tema Agnus Dei del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica a Barcelona.
El Señor es el Rey poderoso.
aquest tema ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Ens queda recordar que es presentarà dimarts el manifest o el document El fet religiós a la Catalunya del futur, drets humans, reconeixement i cooperació. L'han fet moltes entitats d'església i d'altres confessions religioses. Serà dimarts a les 6 de la tarda al Parlament de Catalunya. Amb aquest apunt ens acomiadem. Tornarem divendres vinent aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.